Informa-te'n a covid19.amb.cat.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El popular Xavier García Albiol recupera l'alcaldia de Badalona després que PSC i Guanyem no s'hagin posat d'acord en el pacte d'investidura per una alcaldia progressista. Montse Manent.
Albiol assegura que està obert a dialogar amb la resta de formacions polítiques, però descarta que els socialistes puguin entrar a formar part del nou govern.
Sí que ha assenyalat que la voluntat és arribar a un gran acord de governabilitat amb aquelles forces polítiques que no es vulguin autoexcloure. Escoltem el Viol.
A mi m'agradaria que el Partit Socialista, però la resta de formacions polítiques també donin un pas.
Dolors Sabater ha assegurat que l'acord amb el PSC no s'ha signat perquè els socialistes han retirat aquest mateix matí la clàusula que donava poder a les assemblees de les respectives organitzacions per ratificar l'acord un cop passada la investidura.
El govern espanyol obligarà a partir del proper 15 de maig a passar una quarantena de 14 dies a tots els viatgers que entrin al país.
El Consell de Ministres també ha decidit limitar l'accés al país només als espanyols, als estrangers amb residència, als treballadors transfronterers i als professionals sociosanitaris. Així ho ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para asistir a centros médicos, a establecimientos sanitarios.
El personal sanitari demana menys aplaudiments i sí millors condicions laborals i de seguretat davant aquesta pandèmia, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria.
Professionals del sector han protestat avui a les portes dels seus centres sanitaris. Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, el Col·legi d'Infermeria reclama més reconeixement i ocupar més llocs de gestió i direcció.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
D'ençà que va començar la pandèmia, s'han incorporat al món laboral el 50% dels alumnes de quart d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, una entrada laboral sobtada però gratificant. Així és com la defineix l'estudiant Eulàlia Chanovas, que està treballant al servei d'urgències de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Crec que és un abans i un després en la meva història de vida personal.
L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a presó de Fèlix Millet i Jordi Montull abans del 25 de juny, després que el Tribunal Suprem hagi confirmat la sentència.
Millet està condemnat a 9 anys i 8 mesos i Montull a 7 anys i mig per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals.
I en cultura, Charango cancela la gira de comiat i ajorna el Festival Clàunia al juny de l'any que ve.
El popular grup del Ripollès ha anunciat avui que la incertesa de les mesures de la desescalada els ha obligat a prendre aquestes decisions.
La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Arango ha informat que les 5.000 entrades adquirides pel públic que es van exaurir en només 4 dies seran vàlides pel Clàunia de l'any vinent. Tot i això, qui ho desitgen podrà demanar la devolució. Totes les entrades que retornin també es posaran a la venda. L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, ha reaccionat així a la notícia.
Ens hauria agradat, evidentment, poder-lo celebrar, però, en tot cas, tots entenem la situació en què ens trobem.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat serà més abundant i compacta amb el pas de les hores i s'espera precipitació a la meitat oest i altres zones de muntanya. No es descarta de manera més aïllada a altres punts del país. La precipitació serà d'intensitat feble o localment moderada i acumularà quantitats de precipitació minses o localment poc abundants. A banda, la cota de neu se situarà al voltant de 2.400 metres. La temperatura serà més baixa i voltarà entre 15 i 20 graus al Pirineu i entre 17 i 22 graus a la resta. Pel que fa demà al matí, tornarà a arribar una banda de precipitació que serà localment localment intensa a les Terres de l'Ebre. A més, podrà anar acompanyada de tempesta. La precipitació afectarà de nou principalment a les comarques de la meitat oest del país i de manera més dispersa a la resta. Malgrat tot, a la tarda s'obriran clarianes i minvarà la nuvolositat en general, tot i que a punts de muntanya encara hi haurà la possibilitat d'algun ruixat. A banda del sol permetrà que la temperatura sigui més elevada i s'assoleixin valors pròxims als 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Xavier García Albiol torna a ser alcalde de Badalona. Va ser la llista més votada en les passades eleccions municipals i avui finalment ha pogut aixecar de nou la vara de batlle després que el pacte progressista que el va desbancar de l'alcaldia no s'hagi pogut reeditar. Lamentacions per una banda, retrets per l'altra i alegria i satisfacció entre els populars, sobretot que contra tot pronòstic tornen a governar la quarta ciutat del país. L'escull dels tempos en l'alcaldia compartida que els socialistes proposaven a la formació de Dolors Sabater ha estat finalment insalvable. Pel que fa al nou alcalde, Albiol assegura que està obert a dialogar amb la resta de formacions polítiques, però descarta que el PSC pugui entrar a formar part del nou govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Sí que ha assenyalat que la voluntat és arribar a un gran acord de governabilitat amb aquelles forces polítiques que no es vulguin autoexcloure. Escoltem Albiol.
I aquí, doncs, a mi m'agradaria, com he apuntat en la meva intervenció, que el Partit Socialista, però la resta de formacions polítiques també donin un pas.
La que era candidata de Guanyem, Dolors Sabater, ha assegurat que l'acord amb el PSC no s'ha signat perquè els socialistes han retirat aquest mateix matí la clàusula que donava poder a les assemblees de les respectives organitzacions per ratificar l'acord un cop passada la investidura.
A última hora desapareixia una clàusula que era la que ens permetia a nosaltres acabar de validar aquesta decisió.
I encara en clau política, més moviments al món local. La Cervera, Esquerra Republicana, la CUP i els independents han presentat ja aquest migdia la moció de censura que ha d'acabar amb l'alcaldia de Ramon Auguer, de Junts per Catalunya, i si prospera donar-la al republicà Joan Santacana. La data de celebració del ple es farà pública demà. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Escoltem a Joan Santacana recordant com va ser les negociacions en les passades eleccions.
No van fructificar i Junts va escollir fer-ho amb socialistes i amb GIF. I aleshores nosaltres vam veure que no era possible aleshores, entenem que al cap d'un any tampoc és possible.
Santa Cana ha recordat que Esquerra Republicana va ser la força més votada en les darreres eleccions, però que Junts per Catalunya va pactar amb altres forces per aconseguir l'alcaldia. El març passat, Solucions i Futur va sortir del govern i això ha motivat la moció de censura.
Doncs encara un darrer apunt. En política municipal, a la Garriga, l'exalcalde i tres regidors de Junts per Catalunya deixen el grup i acusen a la portaveu del govern, Meritxell Budó, de boicotejar els pactes amb Esquerra Republicana.
Així ho ha denunciat el successor de Budó, Jordi Pubill, i tres regidors més de Junts per Catalunya que acusen Budó de torpedinar el grup municipal. Pubill titlla la consellera de Presidència d'egoista i d'haver-los acusat de traïdors pels seus contactes amb el grup municipal d'Esquerra Republicana. Segons l'exalcalde, les discrepàncies amb la direcció local del PDeCAT van començar quan va ser proclamat batlle de la Garriga al març del 2019 en substitució de Budó. Les darreres eleccions municipals els van situar a l'oposició, però Pubill denuncia que la portaveu del govern va pressionar perquè no s'arribés a cap acord amb els republicans que avui governen el municipi.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre titular de la jornada ens torna a situar de nou al voltant d'aquesta crisi sanitària. El govern espanyol l'obligarà a partir del proper 15 de maig a passar una quarantena de 14 dies a tots els viatgers que entrin al país. El Consell de Ministres també ha decidit limitar l'accés només als espanyols, als estrangers amb residència, als treballadors transfronterers i als professionals sociosanitaris. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La mesura s'estendrà fins al 24 de maig, és a dir, l'actual període de l'estat d'alarma, i no es descarta allargar-la. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que el principal objectiu de la iniciativa és evitar els casos importats ara que el nombre d'infectats per Covid-19 va a la baixa.
Que impone una cuarentena de 14 días a aquellas personas que entren a nuestro país. Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para acudir a centros médicos, establecimientos sanitarios.
El Consell de Ministres també ha aprovat el decret que posa en marxa la pròrroga dels expedients temporals d'ocupació signada ahir entre l'executiu i les forces socials.
Qui també s'ha referit avui a l'ordre del Ministeri de Sanitat sobre la quarantena de visitants ha estat el responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, el doctor Fernando Simón, que assegura que és del tot lògica per lluitar contra la pandèmia i acabar també amb situacions incongruents entre els residents de l'Estat i els estrangers que puguin entrar a Espanya els propers dies. Simón també s'ha referit a la polèmica de les mascaretes i aquesta demanda de part de l'oposició per fer el seu ús obligatori també en espais públics, no tan sols al transport. El cap del Servei d'Emergències Mèdiques considera que no està justificat el seu ús generalitzat, tot plegat, en un dia en què, tot i el lleuger repunt respecte a les dades d'ahir, per quart dia consecutiu la xifra diària de morts se situa per sota dels 200. En les últimes hores han mort per coronavirus a Espanya 176 persones i s'han registrat 426 casos nous. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En aquest context de tendència descendent, el doctor Fernando Simón, responsable del Centre d'Emergències Sanitàries, ha fet dos anuncis. El primer, en uns dies es faran públiques dades concretes sobre el percentatge de les persones immunitzades. I el segon anunci, la recent ordre de vigilància que s'ha fet a les comunitats autònomes permetrà informació més detallada per millorar la capacitat de diagnòstic. Un ordre que també modificarà els indicadors i l'informe diari del qual dona compte el Comitè Tècnic de la Moncloa. Simona Mesa ha fet referència a la decisió d'aplicar una quarantena de 14 dies als turistes o estrangers que visiten Espanya i ha posat aquest exemple per explicar que en un moment de control de la transmissió local no es pot córrer el risc d'importar nous casos.
No tendría sentido que un español que reside, por ejemplo, en la península o cualquier sitio de la península no pueda trasladarse a su segunda residencia, por ejemplo, en Baleares, y en cambio una persona que vive en el extranjero sí que lo puede hacer vía aérea. Consideramos que este tipo de agravios comparativos hay que controlarlos y hay que establecer unas normas un poco más lógicas de movilidad.
Pel que fa a la idoneïtat o no d'obligar l'ús de mascaretes a tota la població i a tota l'esfera pública, Fernando Simón ha posat en dubte que sigui necessari obligar a tots els col·lectius i en tot moment. S'ha preguntat per les dificultats que provocaria això entre els nens o altres grups socials i ha insistit que la distància de seguretat de gairebé 2 metres continua sent la millor barrera de protecció.
A Catalunya, el Parlament investigarà les morts a les residències de gent gran que ja sumen més de 3.300. Serà a través d'una comissió específica creada a iniciativa de la CUP amb el suport dels grups de l'oposició, però no de Junts per Catalunya ni Esquerra.
L'objectiu de la comissió és determinar per què han mort tantes persones a les residències geriàtriques catalanes. El nombre de víctimes total és de 3.327, 18 de les quals en les darreres 24 hores. Fins ara el Departament de Salut ha intervingut la gestió d'11 centres, l'últim aquest mateix cap de setmana. La residència mossèn Vidal i Anuós de Barcelona ha canviat l'entitat gestora per la manca de recursos del centre per fer front al retorn dels residents que havien estat traslladats en centres hospitalaris. Es dona també la circumstància que aquesta residència del barri de la Bordeta havia estat denunciada per maltractaments i vexacions als residents. Aleshores, els Mossos van detenir un cuidador i una cuidadora com a presumptes autors dels fets.
I el govern fa una crida a respectar les franges horàries de la gent gran i demana calma a les regions sanitàries que encara no han passat a la fase 1. La consellera Alba Vergés espera enllestir en breu la proposta que el Procicat entregarà a Sanitat per avançar en aquesta desescalada de les regions sanitàries encara en fase 0. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. És una demanda reiterada, però avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha estat clar i contundent. Fa una crida al seny, la lògica i la corresponsabilitat social per deixar els carrers als majors de 70 anys entre les 10 i les 12 del matí i entre les 7 i les 9 del vespre.
Aquesta crida a tota la població de Catalunya, tant els que estan en fase 1 com els que estan en fase 0. Independentment del territori o la regió sanitària que estiguem, respectem la franja horària de la gent gran. Ho farem per ells, ho farem per nosaltres, però ho farem per Catalunya.
D'altra banda, el govern presentarà propostes noves per fer saltar regions sanitàries de la fase 0 a la 1 quan estiguin ben treballades tècnicament. Demà, per exemple, ho treballaran juntament amb Barcelona.
A tot això, el personal sanitari demana menys aplaudiments i sí millors condicions laborals i de seguretat davant aquesta pandèmia. Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria, professionals del sector han protestat avui de nou a les portes dels seus centres sanitaris.
A Barcelona, la protesta s'ha fet aquest matí a les escales de la Vall d'Hebron. Uns 200 professionals s'han concentrat mantenint la distància de seguretat amb mascaretes i pancartes a les quals es llegien reivindicacions com aplaudiments amb drets, mai més retallades, no som heroïnes i afegeix-te a nosaltres, la sanitat també és teva. En el manifest dels convocants, els infermers han demanat recuperar condicions laborals, com ara la jornada de 35 hores. Han criticat la manca d'equips de protecció personal, els EPIs, tests i mascaretes al principi de l'emergència de la Covid-19 i han lamentat que tenen més de 40.000 sanitaris contagiats. La protesta es farà de nou aquest vespre a 8:45.
Precisament a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, el gremi d'infermers i infermeres reclamen més reconeixement i ocupar més llocs de gestió i direcció. Denuncien que en aquesta crisi sanitària no s'ha escoltat la seva veu. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. D'ençà que va començar la pandèmia, s'han incorporat al món laboral el 50% dels alumnes de quart d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili del campus Terres de l'Ebre. Una entrada laboral sobtada però gratificant, així com la defineix l'estudiant Eulàlia Chanovas, que està treballant al servei d'urgències de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Ho vaig viure una mica d'angoixa, de respecte, a la vegada amb molta il·lusió i molt positivament. Aquesta experiència crec que és un abans i un després tant a la meva història de vida personal com professional.
Amb això, la Codita també denuncia la manca d'infermeres. Les ràtios de l'estat espanyol són de 6,09 infermeres per cada 1.000 habitants. A Tarragona, la ràtio encara és menor, de 5,06.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més qüestions. Fèlix Millet i Jordi Montull hauran d'ingressar a la presó de forma voluntària abans del 25 de juny. Així ho ha ordenat l'Audiència de Barcelona després que el Tribunal Suprem hagi confirmat la sentència.
Millet, amb la pena més alta, haurà de complir 9 anys i 8 mesos, mentre que Montull va ser condemnat a 7 anys i mig per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals. L'acte marca la data límit perquè ingressin a la presó de forma voluntària, coincidint amb el dia en què es preveu superar la fase 3 del desconfinament. I els magistrats prenen en consideració les altes fiances que han pagat per la llibertat provisional, l'edat dels condemnats, entre 77 i 84 anys, i les malalties que pateixen per allargar el termini de 10 dies habituals perquè no els consideren en condicions d'eludir l'ingrés a presó.
Acord entre els departaments d'Empresa i Coneixement i el d'Educació per realitzar les proves d'accés a la universitat fixades pel 7, 8 i 9 de juliol en instituts, centres de batxillerats privats i universitats.
D'aquesta manera s'afavoreix el compliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per les autoritats sanitàries. Fins ara la selectivitat es celebrava majoritàriament a les universitats, però donades les circumstàncies és necessària l'ampliació dels espais, les seus i les poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d'examen amb l'objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments tant d'alumnat com de professorat, així com minimitzar el risc de contagi entre la població.
Barcelona i la seva àrea metropolitana seran pioneres en desenvolupar una aplicació pública que inclourà tots els taxis disponibles. La pandèmia de coronavirus ha accelerat un acord entre les associacions de taxistes i l'Institut Metropolità del Taxi per desenvolupar una vella reivindicació per la modernització del sector. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Avui associacions de taxistes i administració han posat les bases per acabar amb el costum d'alçar la mà per demanar un servei. L'app de gestió pública es vol implementar tan aviat com sigui possible. De moment s'avança en la posada en marxa de noves parades ajustades al públic local i no als turistes per evitar la circulació constant de vehicles. La presidenta de l'Institut Municipal del Taxi, Rosa Alarcón, ha concretat el primer pas per oferir un servei més eficient.
Geolocalitzar quins són els taxistes que estan més a prop nostre i podrem demanar el servei i el primer que agafi el servei aquest podrà fer el desplaçament que es demana. És una evident millora per al servei del taxi.
Per al seu desenvolupament es destinarà una part del fons actual d'aquest organisme, que és d'1 milió d'euros.
Detectat per el primer positiu per Covid-19 en un treballador de la campanya de la fruita a Soses, al Baix Segrià. Salut ha activat els protocols d'aïllament i test a la família i persones properes. D'altra banda, el Departament d'Agricultura també ha ampliat el termini per la recollida de la fruita de pinyol més enllà del 15 de maig. Uau, Lleida, Ràdio, Carles Castelló.
La confirmació d'aquest cas ha obligat a activar el protocol establert per Salut i, a banda de l'aïllament de l'afectat, també s'han fet test PCR a les persones amb qui ha tingut contacte directe. El resultat d'aquestes proves ha de conèixer-se durant la jornada d'aquest dimarts. L'home treballa al camp per una empresa del Carràs. Això a poques setmanes de l'inici de la campanya de la fruita de pinyol. En aquest sentit, avui hem conegut que s'ha ampliat el termini per efectuar arrencades de fruita de pinyol com a conseqüència de l'emergència sanitària. S'han suspès els terminis administratius previstos que, segons el Departament d'Agricultura, es reprendran quan finalitzi l'estat d'alarma. Des d'Agricultura detallen que si la nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 24 de maig fos l'última, serien 72 dies d'estat d'alarma i, per tant, el termini d'arrencada seria fins al 26 de juliol. Tot això dependrà, però, del moment en què el govern de l'estat decreti la finalització de l'estat d'alarma o de les seves pròrrogues.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna. Vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Xarango s'ha sumat avui al degoteig de festivals i esdeveniments culturals que s'han vist obligats a cancel·lar o ajornar les cites previstes per aquest estiu. El popular grup del Ripollès ha anunciat que cancel·la la seva gira de comiat en busca de noves dates i que ajorna el Festival Clàunia de Sant Joan de les Abadesses al juny de l'any que ve. En un comunicat a les xarxes i mantenint el seu aire reivindicatiu, han assegurat que la decisió ha estat motivada pel futur incert que els provoca la falta de concreció del pla de desescalada del govern espanyol. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Xarango ha informat que les 5.000 entrades adquirides pel públic que es van exhaurir en només 4 dies seran vàlides pel Clàunia de l'any vinent. Tot i això, qui ho desitgen podrà demanar la devolució. Totes les entrades que retornin també es posaran a la venda. L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, ha reaccionat així a la notícia.
Ens hauria agradat, evidentment, poder-lo celebrar, però, en tot cas, tots entenem la situació en què ens trobem i, per tant, entenem i assumim aquesta decisió de posposar el festival el 2021 perquè considerem que és una bona decisió i la millor decisió que es podia prendre en aquests moments.
Segons el comunicat, la gira del Gran Circ, una gira única que havia de recórrer 14 poblacions dels Països Catalans amb 41 concerts i que després feia una gira per Espanya i Europa, també queda cancel·lada. Xarango intentarà reprogramar nous concerts i també ha dit que retornarà els diners a aquelles persones que no hi puguin assistir. La nota positiva és que el quart i últim disc de la formació ja té data, el 19 de juny d'enguany.
I el mercat... I el Mercat de Música Viva de Vic, que està previst que se celebri la 32a edició del 14 al 19 de setembre, s'avança a la nova normalitat i ha anunciat que prepara una edició amb continguts digitals i concerts que es podran veure en línia. Amb tot, no descarten per ara poder oferir alguns concerts de forma presencial. El 9FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. El Mercat de Música Viva de Vic ultima els detalls d'una edició que es preveu inèdita a causa de la crisi del coronavirus. Del 14 al 19 de setembre, el mercat combinarà un programa online amb concerts presencials adaptats a la fase de desconfinament vigent al setembre. D'entrada, l'activitat professional es basarà en un ampli programa de continguts virtuals, de la visualització de projectes a les actuacions online. Marc Lloret és el director artístic del Mercat de Música Viva de Vic.
El públic també podrà gaudir d'aquests concerts que parlàvem abans i estem explorant la possibilitat de que també puguin participar en algunes propostes de contingut online.
L'organització també contempla accions complementàries per fomentar la música en directe. Per primera vegada, les acreditacions professionals seran gratuïtes.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El CAR de Sant Cugat obrirà portes quan s'entri a la fase 1 de desconfinament.
El centre del rendiment ja està preparat per al retorn dels esportistes a les seves instal·lacions i tot i estava previst obrir aquesta setmana fins que no superi la fase 0 a Sant Cugat del Vallès. Al Vallès Occidental no es podran iniciar els entrenaments individuals. La desinfecció del centre ja s'ha fet, però s'haurà de tornar a fer abans del retorn a l'activitat, que es farà seguint unes mesures importants de seguretat i sanitàries. El CAR es va tancar el 15 de març per un cas de coronavirus.
En futbol, el Banyoles de tercera divisió ja té nou entrenador.
Es tracta de l'escalenc Pitu Batlle. El club banyolí ha escollit a Batlle per al nou projecte de l'entitat a partir del curs 2020-2021.
Ràdio L'Escala, Ivan García.
D'entrenar el Verges de tercera catalana a dirigir el Banyoles de tercera divisió. Aquest serà el canvi espectacular que experimentarà el tècnic escalenc Pitu Batlle al curs 2020-2021.
Es tanca aquesta etapa de tercera catalana, anem a tercera divisió, una categoria que ja vam tastar fa uns anys, i amb un projecte que ens il·lusiona molt, que sabem que s'haurà de treballar, que sabrem que no serà fàcil. Supercontents, ja començant a treballar perquè tot això pugui tirar el màxim de bé cap endavant.
El tècnic empordanès ja té experiència a tercera amb el Palamós. Batlle ha entrenat equips modestos com el Sant Pere Pescador, Gironès i Verges, el seu últim equip. Els dos ascensos seguits amb l'escala, un dels quals històrica primera, han fet que Batlle pugui arribar a grans equips de la província.
Oliver Vallabriga renova amb el Sant Cristòbal.
L'equip terrassenc de tercera divisió torna a confiar en Vallabriga per dirigir el conjunt parroquial que una temporada més estarà a tercera. El Sant Cristòbal és un conjunt del barri de Can Anglada de Terrassa que ha demostrat que pot competir amb els millors en aquesta exigent categoria. Els dos clubs agarencs més destacats de futbol mantindran el mateix tècnic perquè el Terrassa, pendent de si es juga o no al play-off express per pujar a segona B, seguirà confiant en Xavi Molist.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa. Al Pou.
Avui volem parlar d'un material que hauria de revolucionar el disseny de plaques solars. Es diu, són les perovskites. No us ho explicaré jo perquè segurament ho faria malament i per això hem convidat a l'Eduardo Solano, que és investigador de la línia NCD Suite del sincrotró Alba. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, buenas.
Comencem pel principi. Què són les perovskites?
Las perovskitas son un tipo de estructura cristalina, que es como los átomos se ordenan en el espacio, y esta estructura cristalina puede ser formada por diferentes tipos de materiales. Es decir, virtualmente las perovskitas pueden estar formadas por diversos materiales. En este caso, por ejemplo, hemos trabajado con uno en específico, que luego hablaremos sobre él.
I, és a dir, ho hem entès més o menys, una estructura cristalina, però això, en què es diferencia? Nosaltres dèiem, parlàvem abans, de disseny de plaques solars, que aquest material segurament canviarà com es fa i substituirà el que fins ara es feia servir, que és el silici, però per què? És a dir, què té de quines propietats té que fan que sigui més adequat?
Bueno, pues las propiedades como las del silicio simplemente es que absorbe la radiación solar, absorbe los fotones de luz que llegan y los transforma en energía eléctrica, ¿vale? El problema del silicio es que después de unos 20, 30 años que vamos investigando con él y generando placas solares, hemos llegado a un máximo que por ahora no conseguimos superar de un 25, 28% de eficiencia. Por lo tanto, de cada fotón que le llega, solamente un 33% es absorbido. Es decir, de 100 fotones, 33 son absorbidos por la placa solar como máximo. Sin embargo, las perovskitas, después de unos pocos años de investigación, realmente son unos 7, empezaron a evolucionar a partir del 2012, han conseguido llegar a la eficiencia del silicio. Es decir, que si en 7 años hemos llegado a superar la investigación que llevamos con el silicio en los últimos 30 años, ¿qué es lo que nos espera por delante?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Xavier García Albiol recupera l'alcaldia de Badalona després que el PSC i Guanyem no s'hagin posat d'acord en el pacte d'investidura per una alcaldia progressista. Montse Manent.
Albiol assegura que està obert a dialogar amb la resta de formacions polítiques, però descarta que els socialistes puguin entrar a formar part del nou govern.
Sí que ha assenyalat que la voluntat és arribar a un gran acord de governabilitat amb aquelles forces polítiques que no es vulguin autoexcloure. Escoltem el Biol.
A mi m'agradaria que el Partit Socialista, però la resta de formacions polítiques, també donin un pas.
Dolors Sabater ha assegurat que l'acord amb el PSC no s'ha signat perquè els socialistes han retirat aquest mateix matí la clàusula que donava poder a les assemblees de les respectives organitzacions per ratificar l'acord un cop passada la investidura.
El govern espanyol obligarà a passar una quarantena de 14 dies a tothom qui entri al país a partir d'aquest divendres.
El Consell de Ministres també ha decidit limitar l'accés al país només als espanyols, als estrangers amb residència, als treballadors transfronterers i als professionals sociosanitaris. Salvador Illes, el ministre de Sanitat.
Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para asistir a centros médicos, establecimientos sanitarios.
El personal sanitari demana menys aplaudiments i sí millors condicions laborals i de seguretat coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa.
Des que va començar la pandèmia, s'han incorporat al món laboral el 50% dels alumnes de quart d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, una entrada laboral sobtada però gratificant, així com la defineix l'estudiant Eulàlia Chanovas, que està treballant al servei d'urgències de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Crec que és un abans i un després a la meva història de vida personal.
L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a presó de Fèlix Millet i Jordi Montull abans del 25 de juny, després que el Tribunal Suprem hagi confirmat la sentència.
Millet està condemnat a 9 anys i 8 mesos i Montull a 7 anys i mig per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals.
I en cultura, Charango cancela la gira de comiat i ajorna el Festival Clàunia al juny de l'any que ve.
El popular grup del Ripollès ha anunciat avui que la incertesa de les mesures de la desescalada els ha obligat a prendre aquestes decisions.
La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Charango ha informat que les 5.000 entrades adquirides pel públic que es van exaurir en només 4 dies seran vàlides pel Clàunia de l'any vinent. Tot i això, qui ho desitgen podrà demanar la devolució. Totes les entrades que retornin també es posaran a la venda. L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, ha reaccionat així a la notícia.
Ens hauria agradat, evidentment, poder-lo celebrar, però, en tot cas, tots entenem la situació en què ens trobem.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat serà més abundant i compacta amb el pas de les hores i s'espera precipitació a la meitat oest i altres zones de muntanya. No es descarta de manera més aïllada a altres punts del país. La precipitació serà d'intensitat feble o localment moderada i acumularà quantitats de precipitació minses o localment poc abundants. A banda, la cota de neu se situarà al voltant de 2.400 metres. La temperatura serà més baixa i voltarà entre 15 i 20 graus al Pirineu i entre 17 i 22 graus a la resta. Pel que fa demà al matí, tornarà a arribar una banda de precipitació que serà localment intensa a les Terres de l'Ebre. A més, podrà anar acompanyada de tempesta. La precipitació afectarà de nou principalment a les comarques de la meitat oest del país i de manera més dispersa a la resta. Malgrat tot, a la tarda s'obriran clarianes i minvarà la nuvolositat en general, tot i que a punts de muntanya encara hi haurà la possibilitat d'algun ruixat. A banda, el sol permetrà que la temperatura sigui més elevada i s'assoleixin valors pròxims als 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Xavier García Albiol torna a ser alcalde de Badalona. Va ser la llista més votada en les passades eleccions municipals i avui finalment ha pogut aixecar de nou la vara de batlle després que el pacte progressista que el va desbancar d'alcaldia no s'hagi pogut reeditar. Lamentacions per una banda, retrets per l'altra i alegria i satisfacció entre els populars, sobretot que contra tot pronòstic tornen a governar la quarta ciutat del país. L'escull dels tempos en l'alcaldia compartida que els socialistes proposaven a la formació de Dolors Sabater ha estat finalment insalvable. Pel que fa al nou alcalde, Albiol assegura que està obert a dialogar amb la resta de formacions polítiques, però descarta que el PSC pugui entrar a formar part del nou govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Sí que ha assenyalat que la voluntat és arribar a un gran acord de governabilitat amb aquelles forces polítiques que no es vulguin autoexcloure. Escoltem el Viol.
I aquí, doncs, a mi m'agradaria, com he apuntat en la meva intervenció, que el Partit Socialista, però la resta de formacions polítiques també donin un pas.
La que era candidata de Guanyem, Dolors Sabater, ha assegurat que l'acord amb el PSC no s'ha signat perquè els socialistes han retirat aquest mateix matí la clàusula que donava poder a les assemblees de les respectives organitzacions per ratificar l'acord un cop passada la investidura.
A última hora desapareixia una clàusula que era la que ens permetia a nosaltres acabar de validar aquesta decisió a l'Assemblea i a més demostrava, diguem, posava una mica en qüestió el nivell de confiança en què s'estaven fent les negociacions, no?
El que era candidat socialista a l'alcaldia de Badalona, Rubén Guijarro, ha descartat la idea de poder fer una moció de censura al govern d'Albiol i truncar la seva alcaldia si més endavant les forces d'Esquerra aconseguissin tancar un pacte.
I encara en clau política, més moviments al món local. A Cervera, Esquerra Republicana, la CUP i els independents han presentat ja aquest migdia la moció de censura que ha d'acabar amb l'alcaldia de Ramon Auguer, de Junts per Catalunya, i si prospera, donar-la al republicà Joan Santacana. La data de celebració del ple es farà pública demà. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Escoltem a Joan Santacana recordant com va ser les negociacions en les passades eleccions.
No van fructificar i Junts va escollir fer-ho amb socialistes i amb GIF. I aleshores nosaltres vam al veure que no era possible aleshores, entenem que al cap d'un any tampoc és possible.
Santacana ha recordat que Esquerra Republicana va ser la força més votada en les darreres eleccions, però que Junts per Catalunya va pactar amb altres forces per aconseguir l'alcaldia. El març passat, Solucions i Futur va sortir del govern i això motiva la moció de censura.
Doncs encara un darrer apunt en política municipal. A la Garriga, l'exalcalde i tres regidors de Junts per Catalunya deixen el grup i acusen a la portaveu del govern, Meritxell Budó, de boicotejar els pactes amb Esquerra Republicana.
Així ho ha denunciat el successor de Budó, Jordi Pubill, i tres regidors més de Junts per Catalunya que acusen Budó de torpedinar el grup municipal. Pubill titlla la consellera de Presidència d'egoista i d'haver-los acusat de traïdors pels seus contactes amb el grup municipal d'Esquerra Republicana. Segons l'exalcalde, les discrepàncies amb la direcció local del PDeCAT van començar quan va ser proclamat batlle de la Garriga, al març del 2019, en substitució de Budó. Les darreres eleccions municipals els van situar a l'oposició, però Pubill denuncia que la portaveu del govern va pressionar perquè no s'arribés a cap acord amb els republicans que avui governen el municipi.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'altre titular de la jornada ens torna a situar de nou al voltant d'aquesta crisi sanitària. El govern espanyol obligarà a partir del proper 15 de maig a passar una quarantena de 14 dies a tots els viatgers que entrin al país. El Consell de Ministres també ha decidit limitar l'accés només als espanyols, als estrangers amb residència, als treballadors transfronterers i als professionals sociosanitaris. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La mesura s'estendrà fins al 24 de maig, és a dir, l'actual període de l'estat d'alarma, i no es descarta allargar-la. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que el principal objectiu de la iniciativa és evitar els casos importats ara que el nombre d'infectats per Covid-19 va a la baixa.
Que impone una cuarentena de 14 días a aquellas personas que entren a nuestro país. Solo podrán salir del lugar donde hagan la cuarentena, preferentemente su domicilio, para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o productos de primera necesidad, para acudir a centros médicos, establecimientos sanitarios.
El Consell de Ministres també ha aprovat el decret que posa en marxa la pròrroga dels expedients temporals d'ocupació signada ahir entre l'executiu i les forces socials.
Qui també s'ha referit avui a l'ordre del Ministeri de Sanitat sobre la quarantena de visitants ha estat el responsable del comitè tècnic de la Moncloa, el doctor Fernando Simón, que assegura que és del tot lògica per lluitar contra la pandèmia i acabar també amb situacions incongruents entre els residents de l'Estat i els estrangers que puguin entrar a Espanya els propers dies. Simón també s'ha referit a la polèmica de les mascaretes i aquesta demanda de part de l'oposició per fer el seu ús obligatori també en espais públics, no tan sols al transport. El cap del Servei d'Emergències Mèdiques considera que no està justificat el seu ús generalitzat. Tot plegat en un dia en què, tot i el lleuger repunt respecte a les dades d'ahir, per quart dia consecutiu la xifra diària de mort se situa per sota dels 200. En les últimes hores han mort per coronavirus a Espanya 176 persones i s'han registrat 426 casos nous. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En aquest context de tendència descendent, el doctor Fernando Simón, responsable del Centre d'Emergències Sanitàries, ha fet dos anuncis. El primer, en uns dies es faran públiques dades concretes sobre el percentatge de les persones immunitzades. I el segon anunci, la recent ordre de vigilància que s'ha fet a les comunitats autònomes permetrà informació més detallada per millorar la capacitat de diagnòstic. Un ordre que també modificarà els indicadors i l'informe diari del qual dona compte el Comitè Tècnic de la Moncloa. Simón, a més, ha fet referència a la decisió d'aplicar una quarantena de 14 dies als turistes o estrangers que visiten Espanya. I ha posat aquest exemple per explicar que en un moment de control de la transmissió local no es pot córrer el risc d'importar nous casos.
No tendría sentido que un español que reside, por ejemplo, en la península o cualquier sitio de la península no pueda trasladarse a su segunda residencia, por ejemplo, en Baleares, y en cambio una persona que vive en el extranjero sí que lo puede hacer vía aérea. Consideramos que este tipo de agravios comparativos hay que controlarlos y hay que establecer unas normas un poco más lógicas de movilidad.
Pel que fa a la idoneïtat o no d'obligar l'ús de mascaretes a tota la població i a tota l'esfera pública, Fernando Simón ha posat en dubte que sigui necessari obligar a tots els col·lectius i en tot moment. S'ha preguntat per les dificultats que provocaria això entre els nens o altres grups socials i ha insistit que la distància de seguretat de gairebé 2 metres continua sent la millor barrera de protecció.
A Catalunya, el Parlament investigarà les morts a les residències de gent gran que ja sumen més de 3.300. Serà a través d'una comissió específica creada a iniciativa de la CUP amb el suport dels grups de l'oposició, però no de Junts per Catalunya ni Esquerra.
L'objectiu de la comissió és determinar per què han mort tantes persones a les residències geriàtriques catalanes. El nombre de víctimes total és de 3.327, 18 de les quals en les darreres 24 hores. Fins ara, el Departament de Salut ha intervingut la gestió d'11 centres, l'últim aquest mateix cap de setmana. La residència mossèn Vidal i Anuós de Barcelona ha canviat l'entitat gestora per la manca de recursos del centre per fer front al retorn dels residents que havien estat traslladats en centres hospitalaris. Es dona també la circumstància que aquesta residència del barri de la Bordeta havia estat denunciada per maltractaments i vexacions als residents. Aleshores, els Mossos van detenir un cuidador i una cuidadora com a presumptes autors dels fets.
I el govern fa una crida a respectar les franges horàries de la gent gran i demana calma a les regions sanitàries que encara no han passat a la fase 1. La consellera Alba Vergés espera enllestir en breu la proposta que el Procicat entregarà a Sanitat per avançar en aquesta desescalada de les regions sanitàries encara en fase 0. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. És una demanda reiterada, però avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha estat clar i contundent. Fa una crida al seny, la lògica i la corresponsabilitat social per deixar els carrers als majors de 70 anys entre les 10 i les 12 del matí i entre les 7 i les 9 del vespre.
Aquesta crida a tota la població de Catalunya, tant els que estan en fase 1 com els que estan en fase 0. Independentment del territori o la regió sanitària que estiguem, respectem la franja horària de la gent gran. Ho farem per ells, ho farem per nosaltres, però ho farem per Catalunya.
D'altra banda, el govern presentarà propostes noves per fer saltar regions sanitàries de la fase 0 a la 1 quan estiguin ben treballades tècnicament. Demà, per exemple, ho treballaran juntament amb Barcelona.
Els professionals sanitaris demanen menys aplaudiments i sí millors condicions laborals i de seguretat davant aquesta pandèmia. Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria, professionals del sector han protestat avui de nou a les portes dels seus centres sanitaris.
A Barcelona, la protesta s'ha fet aquest matí a les escales de la Vall d'Hebron. Uns 200 professionals s'han concentrat mantenint la distància de seguretat amb mascaretes i pancartes en les quals es llegien reivindicacions com aplaudiments amb drets, mai més retallades, no som heroïnes i afegeix-te a nosaltres, la sanitat també és teva. En el manifest dels convocants, els infermers han demanat recuperar condicions laborals com ara la jornada de 35 hores, han criticat la manca d'equips de protecció personal, els EPIs, tests i mascaretes al principi de l'emergència de la Covid-19 i han lamentat que tenen més de 40.000 sanitaris contagiats. La protesta es farà de nou aquest vespre a 8:15.
Precisament a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, el Gremi d'Infermers i Infermeres reclamen més reconeixement i ocupar més llocs de gestió i direcció. Denuncien que en aquesta crisi sanitària no s'ha escoltat la seva veu. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. D'ençà que va començar la pandèmia, s'han incorporat al món laboral el 50% dels alumnes de quart d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili del campus Terres de l'Ebre. Una entrada laboral sobtada però gratificant, així com la defineix l'estudiant Eulàlia Chanovas, que està treballant al servei d'urgències de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Vaig viure una mica d'angoixa, de respecte, a la vegada amb molta il·lusió i molt positivament. Aquesta experiència crec que és un abans i un després tant a la meva història de vida personal com professional.
Amb això, la Codita també denuncia la manca d'infermeres. Les ràtios de l'estat espanyol són de 6,09 infermeres per cada 1.000 habitants. A Tarragona, la ràtio encara és menor, de 5,06.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Més qüestions. Fèlix Millet i Jordi Montull hauran d'ingressar a la presó de forma voluntària abans del 25 de juny. Així ho ha ordenat l'Audiència de Barcelona després que el Tribunal Suprem hagi confirmat la sentència.
Millet, amb la pena més alta, haurà de complir 9 anys i 8 mesos, mentre que Montull va ser condemnat a 7 anys i mig per delictes de malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil i blanqueig de capitals. L'acte marca la data límit perquè ingressin a la presó de forma voluntària, coincidint amb el dia en què es preveu superar la fase 3 del desconfinament, i els magistrats prenen en consideració les altes fiances que han pagat per la llibertat provisional, l'edat dels condemnats entre 77 i 84 anys i les malalties que pateixen per allargar el termini de 10 dies habituals perquè no els consideren en condicions d'eludir l'ingrés a presó.
Acord entre els departaments d'Empresa i Coneixement i el d'Educació per realitzar les proves d'accés a la universitat fixades pel 7, 8 i 9 de juliol en instituts, centres de batxillerat privats i universitats.
D'aquesta manera s'afavoreix el compliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per les autoritats sanitàries. Fins ara la selectivitat es celebrava majoritàriament a les universitats, però donades les circumstàncies és necessària l'ampliació dels espais de les seus i les poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d'examen, amb l'objectiu de reduir en la mesura del possible els desplaçaments tant d'alumnat com de professorat, així com minimitzar el risc de contagi entre la població.
Barcelona i la seva àrea metropolitana seran pioneres en desenvolupar una aplicació pública que inclourà tots els taxis disponibles. La pandèmia de coronavirus ha accelerat un acord entre les associacions de taxistes i l'Institut Metropolità del Taxi per desenvolupar una vella reivindicació per la modernització del sector. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Avui associacions de taxistes i administració han posat les bases per acabar amb el costum d'alçar la mà per demanar un servei. L'app de gestió pública es vol implementar tan aviat com sigui possible. De moment s'avança en la posada en marxa de noves parades ajustades al públic local i no als turistes per evitar la circulació constant de vehicles. La presidenta de l'Institut Municipal del Taxi, Rosa Alarcón, ha concretat el primer pas per oferir un servei més eficient.
Geolocalitzar quins són els taxistes que estan més a prop nostre i podrem demanar el servei i el primer que agafi el servei aquest podrà fer el desplaçament que es demana. És una evident millora per al servei del taxi.
Per al seu desenvolupament es destinarà una part del fons actual d'aquest organisme que és d'1 milió d'euros.
Preocupació per la massificació de visitants que pateix Collserola des que es permet sortir a passejar o a fer esport. Durant gairebé 50 dies, el parc no ha rebut visites i la natura ha pogut refer-se de la petjada humana. Ara els responsables valoren la possibilitat de mantenir unes franges horàries després del confinament per evitar aglomeracions i cuidar així la biodiversitat del parc. Cugat Media, Martí González.
L'absència de persones en indrets com el Pi d'en Xandri, la Riera de Sant Madí i el Camí de Can Borrell ha permès a la naturalesa brotar i els camins i corriols, acostumats al pas incessant de bicicletes i caminants, han gaudit de tranquil·litat i solitud. La treva, però, va finalitzar amb la primera fase de relaxació del confinament. El primer cap de setmana que la ciutadania va poder sortir a passejar o a fer esport, més de 32.000 persones van passar pel parc de Collserola, tant en la banda barcelonina com en la Sant Cugatenca. Escoltem el director gerent del parc, Marià Martí.
Que aquest parc tindrà futur com a parc natural si la gent respecta les normes d'ús, no?
Martí ha afirmat que el confinament ha provocat que llocs que estaven erosionats comencés a reneixer la vegetació. De fet, des del parc consideren que s'han d'alliberar determinades parts de la zona per afavorir la biodiversitat, que és el que ens indica que tenim un parc de qualitat.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una llum.
Charango s'ha sumat avui al degoteig de festivals i esdeveniments culturals que s'han vist obligats a cancel·lar o ajornar les cites previstes per aquest estiu. El popular grup del Ripollès ha anunciat que cancel·la la seva gira de comiat en busca de noves dates i que ajorna el Festival Clàunia de Sant Joan de les Abadesses al juny de l'any que ve. En un comunicat a les xarxes i mantenint el seu aire reivindicatiu, han assegurat que la decisió ha estat motivada pel futur incert que els provoca la falta de concreció del pla de desescalada del govern espanyol. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Charango ha informat que les 5.000 entrades adquirides pel públic que es van exhaurir en només 4 dies seran vàlides pel Clàunia de l'any vinent. Tot i això, qui ho desitgen podrà demanar la devolució. Totes les entrades que retornin també es posaran a la venda. L'alcalde de Sant Joan, Ramon Roquer, ha reaccionat així a la notícia.
Ens hauria agradat, evidentment, poder-lo celebrar, però, en tot cas, tots entenem la situació en què ens trobem i, per tant, entenem i assumim aquesta decisió de posposar el festival el 2021 perquè considerem que és una bona decisió i la millor decisió que es podia prendre en aquests moments.
Segons el comunicat, la gira Gran Circ, una gira única que havia de recórrer 14 poblacions dels Països Catalans amb 41 concerts i que després feia una gira per Espanya i Europa, també queda cancel·lada. Charango intentarà reprogramar nous concerts i també ha dit que retornarà els diners a aquelles persones que no hi puguin assistir. La nota positiva és que el quart i últim disc de la formació ja té data, el 19 de juny d'enguany.
Vine a treure'm la roba de la tristesa, no vull veure't, vull mirar-te, no vull imaginar-te, sentir-te.
La cultura no ha de renunciar als espais presencials un cop passi la fase més aguda de la crisi del coronavirus. És la reflexió que la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Judit Carrera, ha fet al programa L'any que ens va canviar la vida de la xarxa. Aquest equipament cultural de la capital catalana, per cert, dissenya un futur nou que combinarà l'activitat presencial, la virtual i l'aire lliure. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. La crisi del coronavirus ha obert molts i nous canals virtuals, però també ha posat els límits al món digital. Per aquest motiu, la gestora i promotora cultural Judit Carrera, directora del CCCB, aposta clarament per la posada en escena presencial de totes les arts.
El món a través de la pantalla és un món molt més petit, que finalment els espais de la cultura són espais fonamentalment de trobada, són espais per la sorpresa, per la improvisació, com qualsevol espai públic de la ciutat, no? Són espais on et deixes sorprendre, on et deixes seduir per altres relats, no? i a més un espai de trobada amb altres persones, amb persones desconegudes, amb persones anònimes, i em sembla que els espais de la cultura no hem de renunciar en absolut a ser eminentment espais de trobada i espais presencials.
La crisi confirmarà que els petits grups independents de creadors estan en perill, però també és cert, diu la responsable del CCCB, que tindran més canals per expressar-se.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En handbol, Adrià Figueres deixa el Fraikin Granollers per anar a França.
El jugador català de 31 anys s'ha compromès amb el Nantes francès, format al planter del Barça. Figueres es va estrenar a la Lliga Sobal jugant a Almeria. Després va tornar a la disciplina blaugrana i la campanya 2013-2014 va fitxar pel Granollers, un dels grans referents de l'handbol català i estatal. Aquest curs el pívot ha fet 139 gols en 19 partits a les files del conjunt vallesà, sent el màxim golejador de la categoria d'or.
En Fórmula 1, Sebastian Vettel abandona Ferrari.
El pilot alemany, quatre vegades campió del món, no seguirà a l'escuderia italiana. Vettel i Ferrari han tancat el seu compromís de mutu acord.
I el CAR de Sant Cugat obrirà portes quan s'entri a la fase 1 de desconfinament.
El centre del rendiment ja està preparat per al retorn dels esportistes a les seves instal·lacions i, tot i que estava previst obrir aquesta setmana, fins que no superi la fase 0 a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, no es podran iniciar els entrenaments individuals. La desinfecció del centre ja s'ha fet, però s'haurà de tornar a fer abans del retorn a l'activitat, que es farà seguint unes mesures importants de seguretat i sanitàries. El CAR es va tancar el 15 de març per un cas de coronavirus.
En futbol, el Banyoles de tercera divisió ja té nou entrenador.
Es tracta de l'escalenc Pitu Batlle. El club banyolí ha escollit a Batlle per al nou projecte de l'entitat a partir del curs 2020-2021.
Oliver Vallabriga renova amb el Sant Cristòbal.
L'equip terrassenc de tercera divisió torna a confiar en Vallabriga per dirigir el conjunt parroquial, que una temporada més estarà tercera. El Sant Cristòbal és un conjunt del barri de Can Anglada de Terrassa que ha demostrat que pot competir amb els millors en aquesta exigent categoria. Els dos clubs agarencs més destacats de futbol mantindran el mateix tècnic, perquè el Terrassa, pendent de si es juga o no el play-off express per jugar a segona B, seguirà confiant en Xavi Molist.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag #JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Ningú no respira, que les llances
pensat, que no has mirat, que vola i que impacta contra un modigliani. Cada perd els estreps encadena un renec amb un altre. Hi ha un atac en el quadre amb pentes d'alarmes. Seguretat, seguretat, escena italiana. Potser ja esteu, teu, teu, sobre tu. Però en el fons el que vols és sentir que t'enyora. Que està fatal, que està fatal. Vejam com t'ho explico, sense que te m'enfonsis. Sembles tant un període expansiu, diu que tot...